Catalí per Pumuquí. El futur no té por. Cor Catalí de l'Adrió.
Però per què dius Catalí? Serà català. És que perquè totes les dones estàs dient Catalí. Català.
És lo que jo dic, és lo que lo dic. A ver si apron.
RAC 1.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat. Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorzs entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima. Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda.
Si morte, d'on passa la notícia?
No, no caldria, gràcies. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
La Junta Electoral Espanyola avisa que si Carles Puigdemont vol continuar sent eurodiputat, haurà de passar per Madrid a recollir l'acta.
Sí, l'organisme s'ha reunit aquesta tarda per respondre al Parlament Europeu, que li demanava aclarir la situació de l'expresident de la Generalitat des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, si vol continuar al Parlament Europeu, Carles Puigdemont haurà de passar pel Congrés dels Diputats, recollir la seva credencial d'eurodiputat i prometre la Constitució. Segons la Junta Electoral, es tracta d'un procediment imprescindible. Ell, de moment, ho ha evitat perquè continua exiliat a Bèlgica. En la mateixa situació es troben tres polítics independentistes més, Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Soler. La GEC argumenta que la credencial dels quatre no s'ha pogut emetre perquè cap d'ells vol complir amb la legislació espanyola i proposa que els seus escons quedin vacants de forma temporal. D'aquesta manera, la GEC respon al Parlament Europeu que demanava un aclariment. Admeten que els quatre haurien de ser eurodiputats, però com que no en recull l'acte, no ho poden notificar a Brussel·les.
I patronal i sindicats demanen prudència davant la millora del mercat laboral a Catalunya. Això després que aquest octubre hagi registrat la dada d'atur més baixa en aquest mes des del 2017, abans de la crisi financera. S'ha reduït en més de 6.300 persones i es trenca així la tendència a l'alça dels últims 3 mesos. Tot i això, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, titlla les xifres de ficció estadística perquè apunta no s'han tingut en compte els contractes fixos discontinus.
L'octubre s'ha produït un canvi de criteri en la consideració de les persones aturades registrades que computen efectes de determinar el nombre total de persones d'ocupació que tenim, cosa que ha fet que no sigui comparable el nombre que teníem els mesos anteriors amb el nombre que tenim ara. Poden portar anàlisis erronis.
Segons els càlculs de la patronal, sense els fixos discontinus, la xifra de desocupats hauria pujat en 20.000 persones. Ara hi ha prop de 348.000 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació. Per cert, encara en plana econòmica, els preus dels carburants també trenquen la tendència a l'alça que encadenava durant les últimes 3 setmanes. La gasolina s'ha situat de mitjana en l'euro amb 76 cèntims al litre, un 0,23 menys que en l'últim balanç, litres i el dièsel costa 1,97 € el litre, pràcticament el mateix que en l'última actualització. I Vueling afronta demà la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina. A l'aeroport del Prat, la companyia ha cancel·lat 29 vols i assegura que el 85% dels afectats ja han estat reubicats o bé han demanat que els tornin els diners. Arreu de l'Estat, la companyia ha suspès 62 trajectes. Cal recordar que l'aturada es repetirà cada divendres, diumenge i dilluns entre el novembre i el 31 de gener. I la Fiscalia ja ha obert investigació pels casos d'abusos a l'aula de teatre de Lleida, que va denunciar la paeria arran del documental El sostre groc d'Isabel Cuixet. Es tracta d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019. La paeria va demanar dilluns que s'investigués a 4 responsables de l'aula municipal que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat. Una d'aquestes 4 persones encara hi estaria treballant. En l'escrit, la Fiscalia recorda, però, que és necessària la declaració i la denúncia de les víctimes per poder dur el cas a judici, però de moment no se n'ha rebut cap. I als esports, amb en Xavi Rocamora.
El Barça sabrà avui els rivals que li poden tocar l'Europa League amb el Manchester United, el PSV Eindhoven, el Mònaco o la Roma com a més complicats. La jornada arrencarà a 6:45 amb el Real Societat Manchester United, que juguen al lideratge del grup. Més tard, a les 9, el Betis rebrà el Helsinki en un partit intranscendent, perquè el Betis ja és primer de grup. Dilluns que ve es farà el sorteig tant de la Champions com de l'Europa League. D'altra banda, aquesta nit també es juga el duel català de la primera divisió femenina, Levante Les Planes Barça, a les 9 de la nit. I en handbol, avui també juga el Barça a la Champions, en aquest cas contra el Nantes al Palau, a 8:45, amb el lideratge del grup B en joc. En tennis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Paris-Bercy, després de derrotar el búlgar Grigor Dimitrov en 2 sets, 6-1 i 6-3. En la següent ronda, Alcaraz s'enfrontarà al danès Rune. D'aquí uns minuts començarà el partit de Novak Djokovic contra el rus Khachanov. Tot plegat el dia que hem sabut que el Barça de futbol sala s'enfrontarà a l'Anderlecht belga, al Pula croat i al Galati romanès a la ronda elit de la Champions, segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia. Uns partits que jugaran entre el 21 i el 27 de novembre a Pula.
I pel que fa al temps, al vespre arribaran noves precipitacions al nord de les comarques de Lleida, però tot tranquil en general en les properes hores. Demà ens arribarà un canvi radical. Al matí el vent ja es deixarà notar al sud del país, però serà a partir del migdia que anirà més i bufarà amb força les comarques de Tarragona, el Pla de Lleida, al sud de les comarques de Barcelona, el Pirineu i al nord de l'Empordà. El Pirineu canviarà d'aspecte amb neu a partir dels 1.400 metres, sobretot al sector occidental. Les temperatures reculen i ja només s'arribarà als 20 graus a prop del mar.
Molt bé, Adrià. A veure, una pregunta que llancem ara a l'antena de RAC1 i a través de les xarxes. A veure, Esther, la pregunta sobre què gasteu sobre quan us talleu el cabell.
Quan aneu al perruquer. Preguntem avui als homes, a l'audiència del programa, què us gasteu cada cop que us talleu el cabell.
A veure, Adrià García, mitjana...
12 euros, aproximadament.
12 euros. I tu, Rocamora?
13 i mig.
Hòstia, noi, sí que ho ajusteu, això.
Sí.
Molt bé. Ara parlarem en un minut. Ens n'anem a parlar amb el perruquer que acompanyarà els seleccionats de la selecció espanyola i els tallarà el cabell allà a Catalunya. Sí, sí. Català, ara hi anem.
Sí?
Sí, sí. Per tant, Rocamora, si t'interessa...
Sí, i tant.
T'ho dic perquè prenguis nota i tu també, Adrià. Ara li preguntarem el preu, per això. No sé quines tarifes. Amb quines tarifes
més, no?
D'aquí uns moments saludem, en un instant, el Marc Serra. Ara hi anem.
RAC 1. Aquest divendres, futbol i bàsquet a RAC 1. A les 9, des de Montilivi, Girona Atlètic de Bilbao. Viu el partit des de mitja hora abans amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Fel Feixedes. A més, a 9:15, des del Palau, Barça-Fenerbahçe de l'Eurolliga, amb Marc Mundet i els comentaris de Jordi Colomer. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Dani Aguilar. Aquest divendres, el Girona i l'Eurolliga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Mucho pasión en el mall, ni están metiendo el gol, despegando todo.
rápido, ven, papi, apúrame. Papi, ready pa' dejarlo caer. Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque.
Toque és la cançó de Chanel que acompanyarà a la selecció espanyola aquest Mundial de Qatar. I anem dia a dia coneixent detalls sobre els que s'erigeix com a protagonistes d'aquest Mundial. Evidentment també ho són els jugadors. I avui, atenció, perquè coneixerem el barber de la selecció. I la sorpresa és que és un barber que viu a, resideix a Barcelona i que serà l'encarregat del tallat i manteniment de cabells i barbes dels jugadors espanyols. Ell es diu Vicenç Morató i el tenim ubicat concretament en una barberia del Raval on hi tenim enclavat el Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, què tal?
Bé, molt bé, la veritat és que molt bé, estàvem fent una tertúlia. Si us agrada el món de la barberia i de la perruqueria, escolteu la conversa que tindrem ara, perquè estem davant d'un especialista, perquè aquí, clar, ha sortit la notícia de la selecció espanyola, però el Vicenç Morató té molt cabell tallat, té molta experiència en aquest món i té una barberia, Toni, que jo crec que t'agradaria.
Segur.
Perquè és una barreja entre modernitat i tradició. Jo diria que tirant més cap a tradició. Ara mateix hi ha tres cadires, una d'elles ocupada. Sí que és veritat que la decoració és bastant sòbria, amb algunes fotografies antigues a la paret de quan això formava part del pare, no? del Vicenç, de la família, i amb unes cadires d'aquestes espectaculars de barber de tota la vida que m'estava explicant aquí el Vicenç d'on venien i la tradició que tenien. Ara parlarem de tot això de la selecció espanyola, però deixeu-me ja saludar el Vicenç. Vicenç, bona tarda.
Molt bona tarda.
A tu t'agrada aquesta definició de barberia entre barreja de modern i clàssic?
M'encanta, ho has clavat.
I el tema de les cadires? Perquè les cadires són molt xules. És que són cadires, perquè us ho imagineu, ara hem penjat també un vídeo a les xarxes socials i diverses fotografies, però són cadires del Far West, del típic barber del Far West.
Sí,
això hi ha una barreja entre metall i el cul d'aquest.
I
això
de volva, doncs, de volva.
Exacte. Això d'on surt, aquesta cadira?
Doncs aquestes cadires surten de l'any 1951 i es fabricaven al carrer d'Ergara. I no les hem comprat. Exacte. Aquestes cadires ja estan aquí des que m'ho pare l'any 1959 vas començar a la ciutat de Barcelona, amb la qual és una signa d'identitat nostra, i aquestes tres cadires són dels valors afegits del meu negoci.
I també tens una caixa registradora de les de tota la vida. Quan té aquesta caixa?
Pot ser una miqueta menys, dels anys 60 més o menys.
I tu has agafat aquí un negoci, diguem-ne, familiar, però he llegit que no et venia gaire de gust, no, al principi? Que quan el pare aquí estava tallant, tu deies, escolta, jo em dedicaré a una altra cosa.
Doncs imagina't que amb 13-14 anys a mi no m'agrada estudiar, i el meu pare va dir, doncs si no vas per estudiar, doncs per ser barber.
Ara.
I em vaig apuntar a una acadèmia, i me'n recordo els meus principis, en aquella època no n'hi havia una acadèmia com avui en dia, que sí que n'hi ha acadèmies a tot l'estat de barberia.
Sinó... Tu com aprens, doncs?
Bueno, amb una acadèmia de perruqueria, doncs amb iaies, fent rulos, ficant plis de color i de més, i tints i de més. No m'agradava. Llavors jo estava creuant els dits sempre que entrés un tio, per tallar el cabell, perquè ja tenia més experiència, perquè jo veia el meu pare allà amb les maquinetes d'antigues i amb les tisores, i això m'agradava més. Però, en general, la perruqueria unisex o de dones no em va agradar des del principi. I em va costar uns anys de que m'entrés aquesta passió.
Aquí, aquesta barberia, que també podia, diguem-ne, barberia museu, també ja li poso, treballeu amb unes tisores, amb unes màquines. Jo m'hi fixo molt perquè m'agrada molt tot aquest món. Jo et preguntava, però escolta, amb el pas del temps han canviat molt, i la resposta és evident que amb màquines sí, però, per exemple, amb tisores, quins models teniu?
Doncs, bueno, me fa molta il·lusió que em facis aquesta pregunta, perquè la marca que represento com a ambaixador, que és Artero, que és una marca que som de Vilassar i treballa igual per perruqueria canina que com per humana, portem més de 110 anys al servei de la societat fent tisores i màquines, i llavors anirà una evolució brutal.
Sí, són una tisoreria, aquesta gent, fan tisores.
Fet al carrer del Call, la nostra botiga principal, i és aquí, i porten tota la vida, i és una sisí, es van començar tallant-li el cabell als animals, a les ovelles, a la família de l'Àlex Artero, que són segona generació, i sí, ha hagut una evolució brutal. Amb les màquines últimament molt, però amb el tema del disseny, l'ergonomia i el tipus d'acer, amb el tema de les tisores hem evolucionat moltíssim.
Jo t'ho anava a preguntar, la màquina ho veig més evident, però la tisora, que bueno, veig sempre més o menys el mateix, com ha canviat?
Doncs ha canviat de manera substancial. Ha canviat, sobretot, com t'he dit, amb el tema de l'ergonomia, amb el tema dels dissenys i la qualitat de l'acer. És els canvis més importants que n'hi ha. Abans les tisores eren més rudes, eren simètriques, i ara estem treballant amb un tipus de tisora que es diu offset o semi-offset, que són asimètriques, lo qual ens ajuda moltíssim a la nostra posició ergonòmica i la salut postural, que és tan important per a un negoci com el nostre, que estem tot el dia treballant de peu.
I què duren unes tisores d'aquestes?
Quina duració tenen? Quan aguanten?
Doncs el que aguanta el filo de la tisora. Es poden afilar, Són tisores que es poden afilar, i la millor de les meves tisores pot estar 2 anys sense afilar-se perfectament. I una tisora em pot durar, si les cuides bé, que recomanació pel fabricant i per mi, jo també recomano, poden durar 4, 5, 6 anys tranquil·lament.
Però els barbers realment us agrada la tisora? Perquè jo veig que sou molt de màquina. Jo vaig a tallar-me el cabell, de seguida traieu la màquina.
Bueno,
la tisora la feu a dalt, tic, 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 la part de dalt, una miqueta la patilla, però no us agrada la tisora? Els barbers us heu cansat de la tisora?
Doncs abans has dit algo que era una barbera clàssica, però amb tocs actuals. És veritat que avui en dia la majoria de la gent jove demana el fade, el degradat aquest,
claro,
màquina, i després la part dalt, tic-tac, val? Nosaltres apostem molt pel tall per pinta tisora. De fet, jo personalment faig les barbes llargues mitges amb pinta tisora.
Pinta tisora?
Pinta tisora, sí. És a dir, et faig amb pols, amb alçada, i com si fos un bloc, com si fos un bonsai que estigués fent una escultura.
Molt bé.
Les faig d'aquesta manera. I els talls de cabell m'agrada molt utilitzar la tisora i la pinta, perquè cada vegada n'hi ha més gent jove, inclús gent de mitjana edat, que aposta per un cabell una miqueta més llarguet. I aquí, si no tens traça, si no ets un bon professional i saps treballar amb diferents tècniques, doncs et perds una mica.
I la navalla? La navalla, em pregunten.
La navalla també s'utilitza moltíssim. Abans de la Covid sí que utilitzàvem més pel tema dels afaitats. Ara, arrel de la Covid, és un servei que vam deixar de fer per evitar contagis.
No, però
el
cabell...
I la utilitzem per fer els contorns, per marcar les barbetes. I hi ha un tipus de navalla que també és molt xula, que es diu Artero Creative, que té com una mena de dents, i aquesta navalla el que funciona molt bé és per texturitzar els cabells i donar un tall, una estètica una miqueta diferent.
Però també us encanta marcar el final del cabell, eh? Jo veig gent pel carrer que semblen ovelles. O sigui, els hi marqueu el final del clatell amb la navalla aquella. És una mica exagerat, això que feu.
Bueno, nosaltres no ho fem.
Però ho feu vosaltres. Perfecte.
Nosaltres no ho fem. De fet, aquí traiem amb la tendència clàssica, fem els degradats, els clatells no n'hi ha cap mena de ratlla, queda totalment difuminat i es perd amb el coll, i amb el tema de les patilles sí que pot ser marcar una mica. Inclús les barbes que són curtetes les fem marcades, però encara amb una mica de disminució perquè no es vegi això que dius tu. Jo ho diu, veure això em fa mal la vista quan ho veig i dic, mare de Déu, quina destrossa.
I ara parlem de la selecció, però és que, escolta, aquest tema és molt interessant. Dic, el tema del degradat, aquest cabell degradat que porta tothom, o sigui, no hi ha persona jove de 20-30 anys que no vagi amb aquest look, per què? O sigui, això qui ho va fer primer i per què s'ha extès d'aquesta manera? M'enteneu, no? Si teniu present aquest tipus de pentinat, claro, no? Aquesta mena de degradat, exacte, aquest pentinat de l'Adri.
Por el lado rapado y arriba, puma, el pelucón.
Exacte, per què això?
Això, doncs, és perquè a l'any 2012 entra una moda que es diu moda hipster, que ve dels Estats Units i entra per aquí per Europa, per països com Irlanda, Holanda, Alemanya, Regne Unit i després Espanya i Itàlia, per exemple. I sí, bueno, és un tall de cabell que es fa el que són les laterals i la part de darrere, es fa molt curt i es deixa una miqueta més de cabell a la part de dalt, i es comença a crear-se moda amb la combinació de barbes una miqueta més llargues. I es comença a potenciar-se molt més i cada cop més curt i cada cop més curt, i llavors pues, va agafar-se com una moda molt bèstia el tema del degradat, i durant 2 o 3 anys va estar molt fort, i inclús després va passar més curt com talls des d'afeitat i utilitzant 3 tipus de màquines, perquè dintre de les màquines n'hi ha 3 tipus, el que són les afeitadores, les trimmer o patilleres i les màquines de tall.
Bueno, aquest per la gent que té cabell i pels que en tenim menys és calb amb barba. Això d'on surt? Perquè el calb tinc una mica d'il·lusió, com a mínim. Bé, ve d'aquí, això.
Bueno, jo sóc calb, no? I tinc barba, al final...
Perruquer calb, t'han fet alguna pregunta al voltant d'aquest tema?
Pregunta o broma? Sí, moltes. I com pot ser? A la vegada, moltes vegades, quan em presento als jocs, dic, no, és que sóc barbero. I automàticament em miren al camp, no? Diu, bueno, una cosa no té res a veure amb l'altra. El fet de ser alopèsic, tinc alopècia per una cosa genètica, en el meu cas, i no passa absolutament res. Sí que et diré que, per exemple, els calbs seríem tots iguals, a no ser que et deixis bigoti, barba o unes ulleres, per exemple.
Ja tens raó.
Sí, bueno, no és raó, no, però això jo que em dedico a la formació, viatjo, estic amb escenaris i faig temes de comunicació, és importantíssim la imatge, i per exemple des d'unes ulleres o portar una barba ben arreglada una persona que sigui alopècica és important.
Però vols dir que un alopècic que no tingui barba, que la cara li queda massa agressiva, no, és més una cara, doncs, no sé, de pa, vull dir que es veu molt contundent.
una cara de pallès seria una bona definició amb un amic, no? Jo no diria això, ni molt menys, però, bueno, està perfecte. És a dir, jo considero que si la persona està a gust i està bé, pues perfecte amb la seva imatge. Però sí que és un toque de distinció i de definició i de veure's una miqueta més de... De fet, la barba a qualsevol persona li dona confiança. És com una mena de protecció o un escut que ens ajuda als homes.
Bueno, hi ha barbes i barbes, eh? Aquestes que queden clapades, no sé si ets tan partidari, eh?
Sí, tot el que sigui una miqueta de pèl a la cara, si la té amb clapes, doncs porta-la curta. Jo mateix la tinc amb clapes la part de sota i gràcies a l'Adrián, que és el noi que me l'està fent sempre, que és el meu company, me la fa una miqueta més curteta i em queda millor. De fet, ara és el mes de novembre i el mes que es diu Movember i és un mes dels bigotis, que és conscienciar l'home per la importància de la investigació del càncer de pròstata i càncer de testicles, que el que diem als barbers és que a l'home es deixi bigoti i per conscienciar. És una causa de conscienciar que si la gent no pot veure, que fica en Movember i és un moviment que va néixer a Austràlia i ara el mes de novembre és un mes que si aneu pel carrer veureu molts bigotis.
Bueno, ja veureu que aquest senyor hi entén bastant.
Bueno, jo perdona...
És una classe magistral,
sí,
eh?
He quedat bocabadat de la varietat de màquines, de tisores, d'això. És un món que, evidentment, els que ho desconeixem hem quedat realment al·lucinats. Veig el senyor Boigues amb unes cares de que s'ha de deixar el bigoti. Jo ara, com que tinc la barba, ara aquest novembre em deixaré el bigoti. Per anar fent... Ara aniré cap al bigoti. A veure si... Per conscienciar, com diu ell, tota aquesta cosa, que com explicau ja fa temps. Bueno, anem al que...
La selecció?
Sí, a veure, això com anirà? Que haurà de tancar la barberia o com anirà això?
Quan tu vas cap allà? Vull dir, com ha anat el tema? I el negoci que el continua?
Vaig el dia 28, 29 i 30 i torno el dia 1. En principi vaig després del partit contra Alemanya i torno... Bueno, just abans del partit contra el Japó els hi deixaré el tall de cabell el més acurat possible i aquí continuen les dues persones que estan a mi, que són el Toni Ruiz, que és el meu nebot, que fa 20 anys que està amb mi, i l'Adrián Gutiérrez, que és el meu company, que porta uns 9 mesos treballant, amb el qual és important, impossible poder viatjar sense tindre el recolzament d'un gran equip al meu costat, que aquí tots anem a una i ells estan super orgullosos de tot això.
Parlant d'equip, ara et preguntaré com hi has arribat, perquè hi ha un embolic de com el Vicenç ha arribat a pentinar i a fer les barbes de la selecció. Ara ho explicarem, però... Parlant d'embolics, un embolic amb la mascota, el gos, perquè jo no ho sabia, però resulta que la mascota d'aquest any de la selecció espanyola Mundial de Qatar és un gos. És a dir, no és un cobi, és a dir, no és un personatge, és un animal, un gos.
És una gosseta, que també la tenim que felicitar, ahir va complir el seu primer any, es diu Musa Artero, que és... Bueno, tot ve perquè la selecció espanyola de futbol i la federació espanyola, tant en home com en dones, buscava una mascota pel seu primer equip. Llavors, Artero és líder mundial en perruqueria canina i li va proposar, l'agència de comunicació que porten totes dues marques, els va proposar aquesta idea i Artero li va proposar la Musa com a mascota i la federació va acceptar. Un cop ja està dintre Musa com a mascota oficial, de la part de canina ja tenim això tancat, llavors se li va oferir la possibilitat i gràcies a Artero, que em brinda aquesta oportunitat d'oferir-li el servei d'un ambaixador, en aquest cas jo, per cobrir aquest servei durant el Mundial de Futbol, que per cert, no sóc la primera persona, ha estat el Ramiro Fernández, que ha estat 28 anys fent la labor que jo estaré fent amb aquest Mundial.
Hosti, quina paciència, he de veure que ha caigut el pèl, no? Una mica...
Doncs no, perquè l'home és un perro que avui en dia encara està treballant, té 70 i pico d'anys i viu a la ciutat d'Oviedo, és un senyor, és un gentleman, però de dalt a baix, i, bueno, és una experiència brutal, la veritat.
Jo, Vicenç, no vull posar en desmèrit la teva feina, però escolta una cosa, el Mundial dura un mes, no?, aproximadament. Si el jugador es talla bé el cabell el dia 1 de Mundial, no aguanta fins al final de Mundial. O sigui, cada quan es tallen el pèl aquesta gent?
Un client nostre, més o menys, triga entre 21 i 28 dies antes el cabell. Els jugadors d'èlit i les artistes i les persones que són públiques són imatges, són faros, són persones que... líders d'opinió que creen tendència, llavors si viuen de la seva imatge. Els talls que veus aquests degradats que tu estaves dient abans, entre 7 i 10 dies. Entre 7 i 10 dies. Si el jugador té el cabell una miqueta més llarguet, per exemple, el Marcos Alonso del Barcelona, Bellerín, o algun altre jugador que pugui tindre el cabell una miqueta més llarguet, segurament trigarà una miqueta més. Inclús pot trigar un mes, mes i mig, tranquil·lament. Però en el cas del Mundial, molts amics meus són els seus barbers i em diuen això, que entre 7 i 10 dies.
7 i 10 dies, eh? Jo, que hi estic un mes i mig...
Home, i tant, jo també, si tarda una barbaritat.
7 i 10 dies, mare meva.
Sí, i escolta, un jugador que et tingui en pèl capilar, és a dir, que s'hagi fet ingers, això quin tractament té? Perquè si és una persona que remata molt de cap, no sé si hi ha risc d'anar perdent pèl a mesura que avança el Mundial, o, vull dir, com, clar, a veure, tots tenim al cap un jugador, que crec que ho ha dit públicament, que és el Jordi Alba, que s'ha posat aquests ingers.
Bueno, no seria l'únic, no seria ni uns quants, que això ara ja és habitual de molts.
Exacte. Això com es tracta?
Doncs, home, el tractament que necessites com qualsevol altra persona. Pensa que quan es fa un tractament d'ingerts, te'l treuen d'una zona que es diu zona donant, que és la part més forta del cabell, que és la part de darrere, al costat de l'os de l'occipital. S'arrenca el cabell un a un i te l'implanten a dalt, amb la qual cosa és cabell sa. Un cop te l'has ficat, després tens que utilitzar qualsevol xampú. Si tens el cabell graciós, doncs un xampú especial per cabell graciós. Si tens sec, doncs per hidratar una miqueta, o algun per donar una miqueta més de força. I després...
Però que tard, fa una calorada, fan suen... Aquell cabell no va caient? La gespa no va baixant avall?
No. No té per què. No té per què. Si se'l cuiden bé, pensa que també la caiguda també en molts casos és estacional. Però com bé t'he dit abans, aquest cabell és un cabell sa, que té una zona donant i no tindria per què caure, perquè de fet les persones calbes mai es queden calbes d'aquesta zona. Es queden calbes de la part superior, no de la part de darrere de l'occipital.
Escolta, perdona. No, anava a dir-te que tenim una enquesta en marxa.
Sí. Mira, estàvem parlant d'aquesta enquesta amb el Vicenç. Digues.
Anem a repassar-la i comentaris que han afegit avui els oients, en aquest cas masculins, perquè estem parlant de barberia i de perruqueria masculina.
Exacte.
I pels preus també, perquè la femenina, home, malauradament, és molt més cara.
Hem fixat l'enquesta al nostre Twitter. Estem preguntant a l'audiència masculina del programa què es gasta cada cop que va a tallar-se el cabell. Exacte. I teníem quatre opcions: menys de 10 euros, entre 10 i 20 euros, entre 20 i 30 euros, i finalment, si algú es talla el cabell a si mateix, doncs també tenia la seva opció. Doncs bé, he de dir-vos...
Com, per exemple, el Joan Maria Pou, que m'ha fet arribar, que ell es gasta 0 euros perquè se'l talla ell mateix.
Ah, veus? I la teva màquina a casa, no? Se la talla ell mateix.
Ell, 0.
Doncs l'opció que guanya per golejada, pràcticament amb més de la meitat dels vots, és l'opció entre 10 i 20 euros, entre 10, 10 i 20 euros, al 57,2%. Després tenim la segona opció, la del Joan Maria Pou, que són els oients que
també
es tallen. Molt bé, Marc. Es talleu,
sí,
us talleu vosaltres el cabell.
Tu, Serra, et gastes 0?
No, creia que la següent era de 20 a 30.
No.
La següent és la gent que es talla ella mateixa el cabell.
La primera, és de 10 a 20. La segona és...
Us el talleu vosaltres?
Us el talleu 0. Cos 0, com el Pou, i ara anem a la tercera opció, que seria?
A la tercera opció, concretament, seria menys de 10 euros, amb un 11,9%.
Sí, jo vaig allà sota casa.
Sí, ja ens ho explicarà després.
I després tenim comentaris, que els comentaris estan molt bé, perquè la gent està compartint amb nosaltres la seva experiència. Per exemple, el Marc diu: pels 4 pèls que em queden, vaig a un pakistanès, que per 7 euros em talla, m'ho fa molt bé.
A mi 5.
Mira, si em permets, li trasllado aquesta pregunta, perquè és una cosa que fa molta gent, eh? Tema de barbers i perruquers pakistanesos, Vicenç. Són competència, hi va molta gent. Quina opinió en teniu?
Doncs, home, m'estàs parlant que estic en un barri, que és el barri del Raval, i just ara mateix estan muntant una barberia d'un noi d'origen pakistanès, dos porteries més enllà. Al final no està regulat el nostre ofici, per desgràcia. És a dir, qualsevol persona podria muntar un tipus de barberia, sigui de la que sigui, i aquí jo no entro ja ni en races. De fet, algo que crec que m'ha fet obrir la ment és, gràcies a estar treballant al Raval, nosaltres tenim clients de més de 100 països, i els meus millors veïns són de Pakistan i són de Bangladesh, amb els quals tinc una gran amistat. Sí que és veritat que no és competència, perquè són preus totalment diferents i és un target totalment diferent. Abans parlàvem dels preus. Jo cobro 24 euros per tallar un cabell. La gent entendrà que, bueno, pot s'entendre que si és car o és barat, això ho determina al final el consumidor final, és la tarifa que tenim nosaltres, i les barberies de Barcelona d'així més qualitat estem més oscil·lem entre aquests 20 i 30 euros. Aquests negocis són més express, són negocis de que estàs 10 minutets, 15 minuts, compleixen un servei, i, bueno, al final... si tributen legalment i se'ls hi permet, jo qui sóc per dir pues, una cosa o una altra. Clar. Sí que m'agradaria que estigués una miqueta més regulat tot el sector, però bueno, és una mica utopia, perquè no es regula. Però això ja no és... Va, ja més enllà d'aquí de Barcelona, us ho puc dir, que això passa a tot l'estat, tant a tota Catalunya com al reste de l'estat espanyol, que al final qualsevol persona pot muntar un tipus de negoci. Més enllà de les races, ni molt menys, ja et dic, aquí al Raval convivim no sé quantes races diferents i no n'hi ha cap problema. És a dir, la gent de bé, n'hi ha gent de bé aquí, a Romania, a Xina i a Àfrica Popular. Bueno.
Digues, digues, Esther.
Mira, tenim altres oients, com per exemple el Josep, que diu que paga 6 euros amb un indi.
Sí, sí.
Diu, un indi que sembla que esquili ovelles, comenta ell.
No.
Després també tenim un altre oient que ens comenta que l'últim cop que va anar a la perruqueria va pagar 9 euros amb 50 a una perruqueria xinesa. Diu que la veritat és que la vegada que m'ho han fet millor de totes, se comenta. I després està doncs, el sector dels oients, que és la dona la que els ajuda a tallar-se el cabell. Vaja, la que talla el cabell a casa. El Willy diu, normalment la dona amb màquina a casa des de fa molts anys. I després de la quimio era sovint perquè creixia el cabell descontrolat. Després també ens comenta, per exemple, un altre oient que la persona que li talla els cabells és la sogra. Anton, hòstia, diu, la sogra. No, és la sogra.
Però és que vigili, que el dia que es porti malament li clavarà les tisores.
Ella està molt content, està molt agraït. Diu, visca la sogra, que
no,
m'estalvia haver de demanar hora i anar al barber.
Bueno, Serra, escolta...
Sí, mira, només una qüestió, sí. Que tinc aquí una alineació que ha fet el Maldini, perquè, clar, l'alineació i els convocats no se sabran fins l'11 de novembre.
Encara.
Clar, per exemple, això el Maldini deia, Unai, Carvajal, Laporte, Íñigo Martínez, Gaia, Bussi, Pedri, Gavi, Morata i Ansu. N'hi han que són una miqueta durs, eh? Per exemple, Bussi no ha canviat mai de pentinat, pràcticament.
De fet, el Ramiro Fernández tenia una anècdota que una de les vegades el barber de la selecció es va posar darrere de Bussi, de Busquets, i li va dir, però tu, hijo mío, ¿tú te miras al espejo?
Hòstia!
Li va dir, perquè portava un tipus de cabell, com dient-li, pues te tenemos que hacer algo para mejorar tu imagen. Ha millorat molt, eh? El Bussi, el Busquets, de fet, el que li té el cabell ara és amic meu i ha millorat bastant la seva imatge. De fet, tenia una mica de tot. Tenien noms que m'agraden molt i ja et dic que tot tota la plantilla.
I Bellerín? Què li passa al cap a Bellerín?
No, Bellerín és un tio moderno, és un modernet, eh? Porta el cabell que es diu mullet, i el cabell llarguet m'encanta.
Com es diu?
Mullet.
I també tenim el cas de Pedri, que es va fer una desgràcia al cap. Jo crec que el degradat aquest se'l va fer massa fort, no, el Pedri, al principi?
Pedri no, el porta una miqueta més suau, no creguis. El Pedri és bastant discret amb el tema del tall de cabell. N'hi ha algú que porta un més agressiu encara, eh?
I acabo amb que un que segurament també et tocarà, que és Luis Enrique. Bueno, perquè si ets de la selecció també ets l'entrenador, no?
Claro.
Això com ho gestionem? Perquè Luis Enrique et pot fumar cleca i s'ha acabat el barber, eh?
Té fama de tindre mal geni, però jo les referències que tinc no són aquestes. De fet, el seu barber és a mi meu. I ell quan...
I és viu el seu barber encara?
Li falten dos dits i dos dents. A mi no, és broma. Clar que sí. És una bellíssima persona. M'ha fet molt bones referències d'ell, i el que sí li vaig demanar al Víctor, que es diu el seu barber, que es deia Viladecans, és que li parlés de mi bé, perquè el Víctor és un noi que havia sigut alumne meu i és un gran professional i li ha donat molt bones referències meves, i sí, m'encantaria tenir el cabell, tinc moltes ganes de conèixer.
Bueno, pues venga, cuando quieras.
Doncs jo del Vicenç Morató, jo no sé si estareu d'acord amb mi, que hauria de venir a l'estudi quan hagi acabat aquesta experiència,
i
que ens porti al munt de tisores i màquines que té aquí, i fem una miqueta de tertúlia sobre maquinària.
Em sembla perfecte.
Sí.
Doncs, Marc, moltíssimes gràcies. També moltes gràcies al Vicenç Morató per dedicar-nos el seu temps, que ara mateix en lloc d'estar pel que ha d'estar, ha estat per nosaltres. Per tant, des d'aquí, molt agraïts.
Moltíssimes gràcies.
Marc, gràcies.
Moltíssimes gràcies a tota l'audiència i a vosaltres per considerar-me per aquest programa.
Gràcies. No, home, no, al contrari.
Gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies, Vicenç. Doncs el Vicenç Morató, que del Raval se n'anirà al Qatar. A Qatar, a Qatar, mai millor dit. Carrets, al final l'enquesta no s'ha mogut, no?
No s'ha mogut, no. La veritat és que he tingut moltíssima participació i ha quedat igual, eh? El 56,4% paga entre 10 i 20 euros per tallar-se el cabell. Les dones paguem molt més, ja us ho dic, eh?
No, sí, i tant. No.
Entre el tall i el tint, la cosa supera els 100 euros, eh?
Oh!
Sí, no, allò de les dones és brutal.
I quan et vas fent gran, encara és pitjor, eh?
Sí.
Amb això estic d'acord.
Has d'intentar, doncs, alguna cosa poder-la fer a casa, però de vegades no és fàcil.
Mira la cara del senyor Buigas, el sentir 100 euros s'ha quedat trasbalsat.
Em vaig pelar aquells que tenia al cap, els vaig guardar en una caixeta, per ser que els porto sempre a sobre, els vol veure?
Ara, també s'he de dir que jo crec que són uns diners molt ben invertits, eh? Sí, perquè vas allà, estàs una estona relaxat, si tens una perruquera de confiança, estàs xerrant, explicant la vida, comentant la jugada... Jo aniria jo a la meva perruquera, que no és la Dani, que és una altra, sempre li dic que hi aniria cada setmana. Si m'ho pogués permetre, hi aniria cada setmana.
I queda guapa...
Sí. Vol venir un dia a la meva perruqueria? Li presento la meva perruquera.
Sí, acompanyo, sí.
La Beni, es diu Beni.
Ah, pues mira, Beni con la Beni.
Con la Beni, por favor.
Els grans comentaris.
Jo vaig amb un, la voluntat.
Com la voluntat?
Amb un d'això de casa li dono la voluntat.
Vostè amb la de calés que té i...
Perquè com que el local és meu,
Esclar.
Clar, encara gràcies. I li descompto el lloguer.
Bé, en 3 minuts parlarem amb el Josep Corbella de moltes coses. Per exemple, parlarem dels microplàstics, però també el Josep Corbella està seguint una roda de premsa perquè la NASA està donant detalls. El que de moment el titular no el tenim. De quan s'enlairarà aquell famós coet que ha fet pana 2 o 3 cops? I que, no sé, si tot segueix igual, aquest coet, jo crec que...
Mira, precisament una vegada hi van trobar un pèl. No va ser un pèl que va trobar el pèl que va poder despegar?
Sí, no, el pèl és els plats que vostè servia al bar.
Ah, com fos.
Sí, era habitual trobar-lo.
Versió RAC1.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria. No posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res. Fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí. Podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i Musical Gris Punès.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, bonic, barat i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11, hem fet venir gent nascuda l'11 de l'11, com la Daniela.
Aquest 11 de l'11, 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió.
Escolta, Daniela, però aquí diu que vas néixer el 10 de l'11.
Ja, però és que vaig néixer a Perú, o sigui que tècnicament aquí ja era 11 de l'11.
Caram.
No t'ho esperaves, eh?
No m'ho esperava. Molt bé, Daniela, molt llesta. Aquest 11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió, també pot ser el teu dia.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
La La NASA manté el llançament del coet Artemis 1 pel dilluns 14 de novembre. Hem dit que el Josep Corbella estava pendent de la roda de premsa. Ara entrarem en detalls. Ho ha explicat fa just un minut el director associat Jim Free. Si no es pot llançar aquest dia, doncs ja tenen previstes dues dates més.
So we're looking forward to that, that attempt on the 14th, 7 minutes after midnight. We do have two backup dates. November 16th at 1:04 a.m. and November 19th at 1:45 a.m.
Ara ens ho explicarà el Corbell. El coet Artemis 1 té la missió d'anar a la Lluna, recordem-ho, i poder-hi transportar humans. Aquesta missió, però, es farà sense tripulació. Vam estar pendents d'aquest llançament. Dues cancel·lacions. I ara torna a tenir nova data, que és el proper 14 de novembre. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, el que acaba d'estar explicant... No sé si la roda de premsa ha acabat o...
Encara continua.
La roda de premsa, el que ha confirmat és ja nova data, que és 14 de novembre. Cap a quina hora ho tindrem, això?
A les 6:07 minuts del matí nostres, que és la mitjanit i 7 minuts allà a Florida, i això vol dir que llançaran de nit. Serà un llançament nocturn si aconsegueixen llançar el 14 de novembre.
Si ha d'anar a la Lluna, val més llançar-lo de nit.
Ah, sí? Per què?
Perquè és de nit, perquè hi ha la Lluna... Clar. A veure, sí. Hi ha moments que hi ha sol, que encara ja surt la Lluna, però... millor de nit.
Per encarar-lo,
Així veus on vas.
Exacte. La data serà, repetim, 14 de novembre a les 6... quants minuts?
I 7 minuts.
6 i 7 minuts, hora nostra.
Sí.
6 i 7 minuts, hora nostra. I les següents dates quines són? Perquè que, ja, doncs com que és habitual que falli, que això falla més que una escopeta de fira...
No, sembla que li vulguis...
Bueno, és que clar, és que és així. Ara, quines dates més tenim?
Doncs mira, tal com deien en aquest tall de veu que heu posat, sí. La següent és el dia 16, dos dies més tard, dimecres, a les... Dic l'hora nostra, eh? S'han de descomptar 6 hores si vols saber quina hora és a Florida. A les 7:04 minuts del matí.
Tampoc ens agafa, eh?
I la següent és el dia 19.
Ja ens n'anem al 19.
Que és en cap de setmana.
Sí.
A les 7... Això pel Bundó. Sí,
pel Bundó.
A les 7:45 del matí.
Ah,
i la quarta i última
oportunitat,
si ho han dit al llarg de la roda de premsa amb una pregunta que els han fet, la quarta i última oportunitat en aquest mes de novembre serà el dia 25, i això sí que seria a les 4:10 de la tarda.
Ah, aquesta és la que ens va bé a nosaltres.
Que és el dia que tenim el sopar.
Però què vols anar a dir tu?
Sí.
No, però ho seguim aquí des de l'estudi. El primer llançament el vam seguir des d'aquí.
Sempre estem pendents d'aquest llançament.
Perquè tal com li van les coses a la NASA, no descartem que mig enlairament peti. Per tant, per això estem al cas.
Aleshores, aquest coet, si recordeu, estava quan va arribar l'huracà Ian a Florida...
Sí, sí, sempre estan de pega, aquesta gent.
Dintre del gran taller, l'edifici on munten i fabriquen els coets, ara està allà, i aquesta propera mitjanit el treuen
de
nou cap a la torre de llançament amb un recorregut que és de 6,5 km i que trigaran 10 hores.
Caram.
Sí, perquè no és fàcil moure un trasto de 100 metres d'alçada. El posen... Sabeu com el porten?
No.
Com mouries un coet de 100 metres d'alçada?
Un camión.
Doncs tenen un vehicle oruga, el més gran del món, que té la mida d'un camp de béisbol, uns 40 metres de llarg per 40 metres d'ample.
És un dinosaure, no és una oruga, això és un dinosaure.
Per on circula?
I aquest vehicle el van construir... quan havien de llançar els primers coets a la Lluna del programa Apollo, el 1965. I com que ja el tenien...
Encara funciona.
Amb tota la seva vida, aquest vehicle ha fet, crec que, uns 4.000 quilòmetres. No l'ha fet més.
Encara pot tirar, vamos.
I quan es va acabar el programa Apollo, van dir, què en fem d'aquest trasto? El van reutilitzar pels shuttles, i quan es va acabar el shuttle, ara l'han reutilitzat. En lloc de construir un vehicle oruga nou, doncs acondicionen el que ja tenien.
Bueno, tenim, doncs, repeteixo, noves dates, 14...
16, 19 i 25 de novembre.
Estarem al cas a veure si finalment s'enlaira.
Una altra data important. Si llencen el 14,
sí.
El retorn a la Terra serà el dia 9 de desembre, per una missió de 25 dies. I això sí que caurien de dia. Tornarien de dia.
Ah, mira, podem estar per la tornada.
Podem estar al cas de la tornada. Sí. Bueno, però és missió no tripulada, eh? Això recordem-ho. Però va ningú.
No fos cas, és la primera vegada que vola aquest coet. Només faltaria que alguna cosa sortís malament.
Però és missió no tripulada. Però no arriba ni a la lluna. Moment, que estic parlant. Dic, no arriba a la lluna, no?
Sí, sí, a veure.
Aterrarà la lluna.
El coet envia a dalt del coet, a la part de dalt del coet, hi ha una càpsula, que és la càpsula on en futures missions hi aniran astronautes. Aquesta càpsula Orió arribarà a la lluna, orbitarà la Lluna i tornarà cap a la Terra.
Però va, a Terra a la Lluna o no?
A Lluna. No.
A Lluna.
Es quedarà en òrbita.
O no a Lluna? No a Lluna.
No encara. Això és per missions més endavant del programa
senyor,
Artemis.
Què deia, senyor Wiggas? Ja està.
Això era, ja no té
això era, tan, ja, això era la importància del seu comentari.
No, que jo l'he sentit
perquè... Ha de ser un moment, home, això.
Aleshores, jo he d'aturar-me la pregunta.
Som els plats calents aquests. Menja tu ja, que si fred no val res.
Exacte.
Però el mateix. Però aquesta parida freda ja no val res.
Era bo,
Acaba de reconèixer que
no parides. Sí. Deixem de banda el llançament, que és la notícia, podríem bé, fresca.
D'actualitat, sí.
Aquí corrent.
Sí.
Que no tinguem un simulacre aquí a la Torre Barcelona.
Jo pensava que feien la cursa de
recurs. Potser ja l'estem preparant encara la temporada que ve, que hi hagi algú que està ja escalfant aquí el que seria aquestes finestres, perquè han passat un corrent. Bé, parlem de microplàstics, perquè ens sentim a parlar molt, no li donem, diguéssim, massa importància, però els seus efectes nocius són importants pel medi ambient com per la salut. Aquesta setmana s'ha publicat un estudi sobre més informació sobre microplàstics. Les balenes ingereixen, ara aquí falta el comentari del senyor Buigas, 10 milions de trossos de microplàstics al dia.
Doncs no hi ha res a comentar.
Ah, molt bé. Això vol dir 43 quilos de residus cada 24 hores. O sigui, són autèntics filtres de merda, les pobres balenes, no?
Són residus.
43 quilos de residus cada dia?
Bueno.
Com s'ha fet aquest estudi?
Mira, aquest estudi ha estat, al llarg de 10 anys, uns oceanògrafs davant de la costa de Califòrnia han fet, per una banda, han seguit 220 balenes, que això és més que cap estudi anterior, les han seguit amb drons per veure-les des de dalt, amb tècniques acústiques per veure què passava sota l'aigua. Algunes d'elles els han posat uns aparells que els permeten seguir, amb ventoses enganxades a la pell de les balenes, que els permeten seguir on estan.
I no notaven que els seguien? Perquè ara, un moment, que dius, home, entre els drons...
Potser no els importava gaire.
Les ventoses.
Hauríem de sospitar que els segueixen, perquè...
I aleshores, a part de ser l'estudi més gran que s'ha fet mai sobre aquesta qüestió pel nombre de balenes, han mirat una cosa que no s'havia mirat mai, que és la distribució dels microplàstics a la columna d'aigua, perquè a les diferents profunditats no hi ha la mateixa concentració de microplàstics a tot arreu. Ah. I el que han vist és que on n'hi ha més, també perquè han fet uns sondejos, és entorn de 150-200 metres de profunditat.
Allà
n'hi ha més? Allà hi ha més microplàstics que, per exemple, a 50 metres de profunditat.
Ai, carai.
I coincideix amb les zones on precisament aquestes grans balenes van a buscar més aliment. Per tant, coincideix on hi ha més microplàstics i on més mengen. Així és com s'ha fet aquest estudi, que ha permès avaluar millor que cap estudi anterior.
I aquests microplàstics, com es converteixen en micro? Perquè són plàstics, es van trencant, es van dissolent, o com arriben a microplàstics?
Sí, un microplàstic és un plàstic microscòpic, com el seu nom indica, no? Molts d'ells es defineix com que té menys de 5 mil·límetres, però molts d'ells són tan petits que ni es veuen, per això es diuen microplàstics. Aleshores, l'origen és que dels plàstics grans, els plàstics passa com amb tot, que és que es van
fragmentant,
es van fent malbé amb el temps, amb l'ús, amb les agressions de tot, físiques, químiques.
La sorra eren roques, eh? La sorra del desert, roques. Sí.
Doncs ben bé, senyor Buigas, el mateix amb plàstic. Aleshores, si aquests plàstics acaben, per exemple, d'on surten? Doncs tot plàstic gran que és sotmès a un procés d'erosió es va fent petit. Per exemple, quan tenim roba acrílica i la rentem, es desprenen microplàstics. Pneumàtics dels vehicles amb el fregament de l'asfalt desprenen microplàstics. Amb vasos que no reciclen bé i que acaben al medi ambient mal a qualsevol lloc, amb l'efecte de l'erosió, per exemple, al mar, l'efecte de la radiació solar, de les onades, de la sal, es van esmicolant i es van fent microplàstics.
Això vol dir, que també els humans mengem microplàstics.
Sí, però molt menys. A veure, els animals del mar, els ecosistemes marins, és els que hi estan més sotmesos, perquè utilitzem el mar com el gran abocador de la humanitat i no se'n poden escapar. Les bestioles que vivim a terra ferma, sí, també estem exposades a microplàstics, però en quantitats més petites. En realitat, aquest any, aquest mateix any, hi ha hagut el primer estudi que ha trobat microplàstics amb sang humana. Han agafat, això s'ha fet als Països Baixos, un seguit de persones joves, sanes, que han donat sang, i s'ha vist que el 80% es podien detectar microplàstics. També s'ha detectat aquest any, també és un camp de recerca molt recent aquest, s'han detectat microplàstics en llet materna, també aquest any s'ha presentat. També s'han detectat en placentes.
Els bebès ja veuen llet amb tetabric. M'han acostumat, ja.
Per tant, els humans, el que em deies, també, però en quantitats molt petites.
I no s'arriba a una conclusió d'aquest estudi? És a dir, de quina manera ens afecta d'una manera directa o indirecta?
Mira, aquest estudi és una crida d'atenció.
Bueno, però en portem tantes que ningú en fa cas, que clar, és un altre estudi d'aquests que va molt bé, així, que impressionant, i el guardem i andando.
Aquí la gran incògnita és això quin efecte té, fins a quin punt és perjudicial. I això no ho sabem encara.
No saben res.
És possible que els efectes siguin irrellevants. Però no podem donar-ho per garantit. Per exemple, mira, t'has trobat alguna vegada que un tàper de plàstic, sí, que hi ha hagut un menjar greixós, l'intentes netejar?
Sí, i què passa? La feina que tens.
Costa molt més que amb un tàper de vidre.
Sí, senyor.
I per què?
Ah, no ho sé.
Perquè als greixos els agrada el plàstic. Els greixos es diu... els plàstics els... Ho he dit al revés. Els plàstics els agraden als greixos. Es diu que els plàstics són lipofílics. Això vol dir que tendeixen a adherir-se al greix. Aleshores, resulta que les nostres cèl·lules, la membrana de les nostres cèl·lules, és de greix. I això és perquè la naturalesa és molt intel·ligent, i com que dins de les cèl·lules tenim aigua, perquè l'aigua no s'escapi, l'embolcall, el recipient és de greix. Però si hi ha un plàstic tan petit que pot, que és d'una mida que pot interactuar amb les nostres cèl·lules, no podem descartar que això pugui tenir algun efecte en el funcionament d'algunes de les nostres cèl·lules. Per tant, estem en un punt amb els microplàstics que no sabem ben bé l'efecte que tindran, que és possible que no en tinguin cap de greu, però que no ho podem donar pel cert.
Bueno, més coses. El mapa nocturn més detallat d'Europa, obtingut fins ara, elaborat a partir de fotos captades, ara que parlàvem de coets, captades per astronautes des de l'Estació Espacial Internacional, revela que hi ha cada vegada més contaminació lluminosa, sobretot al voltant de grans nuclis urbans. Primer de tot, com s'ha fet aquest mapa i què és el més important que mostra aquest mapa?
Doncs mira, això s'ha fet amb fotos fetes per astronautes des de l'Estació Espacial. De fet, una de les coses que fan els astronautes allà dalt és fer fotos, fan moltes fotos. I amb els milers de fotos que s'han fet d'Europa s'ha fet un mosaic que ha permès reconstruir aquest primer mapa de com és el cel d'Europa de nit, de tota Europa. Aleshores, el més interessant és quan es compara la situació actual amb fotos de fa 10 anys. Com ha canviat els últims 10 anys? Hi ha dues tendències molt clares. Una és que hi ha més llum. Europa, ara les ciutats estan més il·luminades que fa 10 anys.
A la contaminació aquesta lumínica que tant dieu, a qui collons molesta? A qui molesta? A qui enlluerna? Perquè nosaltres aquí fa que ens veiem més bé. Això què molesta els astronautes? Ho fem de tot això per dos astronautes que deuen estar allà dalt?
Amb això?
Clar, que no poden dormir, potser, que els arriba la claror d'aquí i no poden dormir. Ja. Pues fotin un antifaz.
Exacte, o que baixin la persiana.
Té persianeta allò, no? Sí. Pues que baixin la persianeta. Qui molesta?
No m'imagino...
A quin lluerna?
No m'imagino un astronauta amb el casco i l'antifaz davant. És una imatge que m'està costant de... Me l'estic imaginant i costa de...
Tu, quan t'entra massa llum del carrer, del fanal del carrer, què fas?
Baixes la persiana, no vas allà a protestar...
No, sí, hi ha molta gent que sí que va, i els ajuntaments a vegades han de canviar els fanals i han de tapar els fanals d'alguna manera perquè no els molesti la llum.
Tothom se queixa per no res.
Bueno, no, aquí no és una queixa, això és un estudi, digues.
Aquí molesta la contaminació. El que diu el senyor Buigas, que avui té un punt d'agressivitat... més gran que altres dies. Però diu una cosa molt interessant, que és que la llum a les ciutats té grans avantatges.
Per què?
No,
collons, perquè no t'atraquin.
Doncs, per exemple, perquè dona més sensació de seguretat. Per exemple, dona...
Clar, però amb això esteu d'acord, tu i el senyor Buigas.
Sí, no, per això, que no molesta ningú.
Clar, si no sembla una gola de llop dels carrers, home, per la mà.
Sí, però des que han pujat això dels LEDs...
Si veu menys...
Si veu menys, sí. No amb això dels LEDs, no hi guipos.
No estic gens d'acord.
Depèn del puesto.
No, des que hi ha la incorporació de fanals LEDs, es veu molt millor que la llum que es va posar abans, que gastava menys,
no,
que era d'aquesta groga.
No, home, és el mateix. No,
bueno, silenci, que està corbella.
A veure, jo, si voleu, us explico les dades i després la valoració
de si està bé o
malament. No, del que diu aquest estudi. La valoració de si està bé o malament ja la farà el senyor Buigas. Aleshores, s'han vist dues coses, dues tendències clares, que és el que us estava intentant explicar. Una és que hi ha més llum i l'altra és que la qualitat de la llum en aquests últims 10 anys ha canviat. Així com abans la il·luminació que hi havia a Europa era més groguenca, perquè hi havia un tipus de llum que era de fanals que donaven una llum més groga, des que han entrat els LEDs, la llum tendeix a ser més blanca,
no
més, com la del, més com la del migdia.
No es veu bé.
I això pot tenir efectes sobre els sistemes biològics, sobre el cos humà, sobre els ecosistemes.
Les plantes, les plantes i els arbres.
També, també. Per què? Perquè totes les... I això no vol dir que la llum que tenir les ciutats il·luminades no estigui bé, però potser hi ha uns efectes negatius que s'han de tenir en compte i s'han d'intentar minimitzar. I aquests efectes quins poden ser? Doncs que el nostre cos segueix un cicle de 24 hores. El funcionament, diguem, correcte del cos és de 24 hores, amb un cicle de dia i de nit, no només de dia i de nit, no només de son, sinó també, per exemple, la temperatura corporal té un cicle de 24 hores, la tensió arterial té un cicle de 24 hores, que és màxima cap al migdia, en fi, hi ha molta... La sensació de gana també és... L'alimentació segueix un cicle de 24 hores. Aleshores, tenir tots aquests cicles ben regulats requereix que el nostre cos sàpiga quina hora és a cada moment. Com ho sap? Ho sap a través de la llum, perquè la llum incideix en la retina incideix en els... envia un missatge al cervell, i el cervell és el que ho regula tot, és el gran director d'orquestra. Aleshores, si al cervell li estem dient, quan és de nit, que és de dia, els estarotem. I aquí és on hi ha possibles efectes sobre la salut i sobre els ecosistemes, perquè això de regular-nos, de seguir un cicle de 24 hores, no només ho fem les persones, sinó que ho fan tots els éssers vius.
Però si al carrer no hi ha ningú la nit.
El món l'han fotut molt, molt complicat. Això sí que... Això no, tots estem d'acord, no?
I tant.
Massa complicat. Entre els plàstics petits que t'apareixen allà microscòpics no els veus. Això que de la nit i el dia, que si els horaris de la llum... De... Hòstia, hi ha un moment que...
Si em permet, abans de que marxi el Corbella, li he de preguntar, parlant de coses complicades... Hem de parlar de vacunes inhalades.
Ah, sí?
Senyora Cabezas, sí. Vacunes inhalades...
Bé, hem dit una cosa dels ulls, del gust, no? del plàstic que ens traguem, i ara ja del nas... Complicacions per tots els sentits, eh?
Sí, sí, sí.
Ara el pròxim
la vida. La complicació que tindré és que no quedaré temps per comentar això, per anar escoltant les seves
estupideses.
A veure, parlem ara d'aquesta vacuna...
Avui està anormalment agressiu.
Sí, no? Sí, està insuportable. Dic, primera vacuna inhalada contra la Covid. A veure, doctora Cabezas.
Sí, m'interessa molt aquesta qüestió.
A veure, quina fiabilitat té i de qui és aquesta vacuna?
Anem a escoltar.
S'ha fet a la Xina, s'ha començat a administrar a la Xina.
Bueno.
I la idea és que aquesta vacuna en realitat es xarrupa, la de Xina. Perquè d'inhalades n'hi ha que es poden, diguem, esnifar.
És com un xupito.
Sí, però no és líquid. No és com si beguessis un líquid, sinó que és són uns aerosols que xucles i llavors la vacuna entra en contacte amb les mucoses de tota la part de la faringe i de la part del posterior del nas, i aquí s'intenta que es provoca una reacció immunitària local en aquest punt, que és el mateix punt d'entrada del virus. Exacte. De la Covid al cos.
Però funciona o no?
Això no ho sabem. Això no ho sabem encara.
Bueno, clar, és que jo també puc... Mira, jo també puc dir que per la Covid va haver un Burmar Flash, i busca un Burmar Flash, i te'l fots, te'l xorrupes, i mira, i després ja veurem si funciona o no funciona, però quin criteri és aquest?
No, t'aclareixo dues coses. Per què es fa? perquè les vacunes actuals que tenim, que van, que s'injecten, llavors creen una reacció immunitària a nivell de l'organisme, que és molt bona per evitar la malaltia, les complicacions greus de la Covid, però és molt menys bona per evitar la infecció, perquè el que fan aquestes vacunes és que quan el virus infecta el cos, el sistema immunitari s'activa i ràpidament s'evita que progressi. Però no evita que eviten poc que entri. Aleshores, el que s'intenta és que la barrera immunitària de la mucosa nasal sigui més forta. I aquesta és l'avantatge teòrica d'una vacuna que
tingueix immunitat
directament a les mucoses nasals. Ara, em deies l'eficàcia.
Sí.
Molt bé, aquí et puc donar un argument a favor, un argument en contra, i al final haurem d'esperar les dades. Argument a favor.
Sí.
La companyia CanSino, que és la companyia...
CanSino.
Sí, es diu així.
CanSino.
La companyia xinesa que ha fet aquesta vacuna ha presentat unes dades de quins anticossos, quants anticossos s'indueixen després d'administrar aquesta vacuna. I les dades d'anticossos són prou bones com les d'altres vacunes. O sigui, sí que hi ha una reacció d'inducció d'anticossos, no està clar durant quant de temps. Argument en contra. AstraZeneca ha intentat fer aquesta mateixa vacuna